uns minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
Dijous 18 de gener del 2024 encetem nova edició d'On són les dones i ho fem amb unes dades que no haurien de deixar indiferent a ningú. Atenció perquè, segons un estudi fet a mans de l'Ametic, una de les associacions representants del sector de la indústria digital a Espanya, la presència de dones que treballen en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, més conegudes com a dones TIC a l'Estat, és només del 37,4% i del 30% a Catalunya. Una xifra que no varia des de fa anys i que segueix molt per sota del que es considera normal. Això no és tot. Altres estudis també apunten que una nena amb, per exemple, només 3 anys, pensa que els camps de l'enginyeria són només cosa d'homes. Barreres, estigma, masclisme, desigualtat, digueu-li com vulgueu. El que està clar és que avui les dones TIC ocupen una petitíssima part i percentatge del sector de la tecnologia de la informació i la comunicació. Avui en volem parlar de tot plegat per intentar entendre el perquè en ple segle XXI encara hi ha sectors que pateixen tanta desigualtat. Avui a On són les dones, parlem de dones TIC. I per fer-ho hem convidat a l'Alba Badia, ella és enginyera de tecnologies industrials, presidenta també de l'associació Cosmic Research, i atenció, Premi Dona TIC Revelació 2023. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també a la Mireia Colina, ella és enginyera de telecomunicacions, màster en tecnologies de seguretat i web, i també fundadora i co-líder de l'associació Women in Aerospace Barcelona, i atenció, també és Premi Dona TIC Professional 2023. Mireia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Alba, Mireia, primer de tot, enhorabona per al premi. Entenc que és un honor, en el teu cas, Alba, ser el Premi Dona TIC Revelació 2023 i, en el teu cas, Mireia, ser el Premi Dona TIC Professional 2023. No em cansaré de dir-ho perquè crec que són premis molt importants i dels que s'ha de parlar. Per tant, expliqueu-nos una miqueta com vau rebre la notícia.
Jo vaig rebre tornant de l'aeroport. Perquè venia d'un congrés a Bremen, que és un congrés europeu d'espai, del sector espacial, en el qual vaig haver d'avançar el vol perquè em van nominar, no sabia que havia guanyat, però sí que em van nominar i vaig dir, doncs mereix la pena. I res, o sigui que realment cansada i tot, però bé, molt bé, moltíssima il·lusió. Va ser una sorpresa molt grata i la veritat és que és molt emocionant.
Alba?
En el meu cas va ser un dia impressionant. Sabia que estava nominada, però no creia que guanyés. A més, era el dia abans del meu aniversari i va ser un dels millors regals que he rebut mai. I el millor també va ser poder-ho compartir amb la meva família, que també estava allà.
Clar, tu, Alba, ens deies que no t'ho esperaves. Tu, Mireia, t'esperaves guanyar?
No, i sobretot no m'esperava ni tan sols tenir oportunitats en la categoria professional, perquè hi ha una nominació especial, que és la nominació especial d'Espai, mm-hmm. I pensava que potser allà tenia alguna possibilitat, tot i que ha guanyat l'Anna, que és una dona fantàstica, però la veritat és que no m'ho imaginava.
Què significa per vosaltres guanyar, haver rebut un premi com aquest, com a professionals del sector? És important, no?
Home, jo crec que és molt important per donar visibilitat i crear referents. Això és una cosa que realment és un pas més en aquesta lluita a favor de la inspiració, uh-huh. i de poder demostrar que es pot treballar d'aquest sector des d'aquí, des de Catalunya. Però jo crec que és sobretot molt important per un mateix, perquè moltes vegades el síndrome de l'impostor existeix a tothom, existeix a persones que estan estudiant, però existeix a també persones que portem 20 anys en el sector, i és un autorreconeixement i un autopremi de dir-te, de tant en tant recorda com et veuen els altres, sobretot en el moment que tens dubtes o tens pors o necessites aquesta empenta, aquest copet a l'esquena de dir ho estàs fent bé.
Alba, de seguida et pregunto tu, però és que la Mireia ha posat sobre la taula un concepte que m'agrada molt, que és el síndrome de l'impostor. Tu l'has patit, aquest síndrome?
Jo el pateixo.
El pateixes?
Sí.
I premis com aquests t'ajuden, no?
premis com aquest t'ajuden a recordar-te això, no? Que quan tens aquests dubtes de dir és que ho estic fent malament, dius, potser no ho estàs fent tan malament, hi ha aquest síndrome, potser tu l'estàs patint, a reconèixer i identificar aquesta situació i a superar-la, perquè al fi i al cap, o sigui, el síndrome de l'impostor jo crec que és un síndrome que tenim tots i totes, no només les dones, però jo crec que hem d'ajudar i hem de lluitar, reconèixer-lo sobretot per poder decidir què fem amb aquest.
Ara parlaves de les dones, ho heu sentit, aquesta secció es diu On són les dones? Ens preguntem quina és la seva presència en diferents àmbits de la societat. Llavors, tornant als premis, si no tinc entès malament, el novembre es van celebrar aquests premis, que va ser la novena edició, ja, sí, dels Premis Dones TIC. Llavors, Alba, com a dona que formes part del sector de les tecnologies i de la informació i la comunicació, per què és important que existeixin premis com aquests que premien a les dones?
Doncs estic d'acord amb la Mireia. Primer de tot, és un reconeixement a un mateix, no? I ajuda doncs, a posar en perspectiva tot el que fan algunes dones al seu dia a dia, no? I que et fa veure doncs, que hi ha sortides i de que hi ha moltes més sortides de les que t'esperaves. I també, en segon lloc, el tema de crear referents, no? De... Normalment sempre tenim la visió de val, hi ha aquest home que és CEO d'aquesta empresa, hi ha aquest home que fa això, però és que hi ha dones, com la Mireia, que són gent que està al capdavant d'empreses i gent que porta molt al sector.
Ara parlàveu de referents. Vosaltres teniu dones referents en el món de les TIC?
Sí, sí.
Hi ha moltes dones referents? Costa trobar-les?
Costa trobar-les. De fet, a mi la creació de Women in Aerospace Barcelona és realment el que a mi m'ha ajudat a sortir d'aquesta zona de confort i de començar a conèixer i reconèixer dones del sector.
Clar, Alba, Mireia, les dues, a banda de guanyar aquest guardó, que no és poc, teniu un altre denominador en comú i és que sou enginyeres. Tu, Alba, ets enginyera de tecnologies industrials i tu, Mireia, enginyera de telecomunicacions i màster en tecnologies de seguretat i web. Comencem pel principi, perquè els oients us coneixin una miqueta més, i expliqueu-nos en quin moment decidiu dedicar-vos a l'enginyeria. De petites, somiàveu en fer el que esteu fent ara?
Jo, en el meu cas, sempre havia sigut una persona molt curiosa, que m'agradava saber el perquè de les coses, m'agradava veure programes, no?, de com es fabrica això, com es fa l'altre, m'agradava construir coses, però mai m'havia plantejat fer enginyeria. Sempre... en el meu cap tenia que era una cosa per nois, no? Els nois els agrada molt els cotxes, els agrada molt construir, els agrada molt els coets, i llavors deia, jo què faré allà? Si arribaré el primer dia i no sabré de res, no sabré parlar amb ningú, sentia una mica que faria el ridícul.
Mireia?
Jo en el meu cas, la meva època era encara 8è de IGB, quan havia de triar entre FP i institut, estava entre FP d'electrònica i l'institut, vaig decidir fer l'institut precisament per això, no? Per no trobar-me amb un FP on tot eren nois, i vaig com intentar allargar-ho una mica. Llavors, sí que volia, tenia clar que volia una enginyeria, tot i que, per exemple, al meu voltant tothom apostava que jo faria alguna cosa de laboratori, de química, de biologia, això, perquè se'm donava bé, però jo per sort tenia les idees molt clares i a mi m'agradava tot el tema d'enginyeria i per tant vaig decidir enginyeria. Quina enginyeria? Vaig decidir-ho a l'últim moment, però una enginyeria sí que sabia que m'agradava.
Clar, a mi sí que m'interessa molt saber el moment, no?, i tornar al moment en el que decidiu, em vull dedicar a l'enginyeria. Us vau trobar alguna persona que us va fer el típic comentari, que moltes vegades no ve malícia, no? Que arribem a normalitzar, malauradament, aquests comentaris. Us vau trobar mai amb una persona que us va dir, ostres, però aquest món en el que us voleu posar no és un món d'homes? O algun comentari per l'estil, eh?
A mi, em recordo la meva festa final de curs de l'institut, que una de les meves professores em va dir, però t'imaginava amb una bata blanca.
Uau, una professora, eh?
Una professora. I va ser la que em va dir això, no? I jo em vaig enfadar, li vaig dir, pues continuo imaginant, perquè no passarà, no? I a mi m'agradava el món de l'enginyeria, estava entre enginyeria civil i enginyeria de telecomunicacions, per la part d'electrònica, I al final vaig fer telecomunicacions i em vaig dedicar a tot altre. Però sí, o sigui, la part d'enginyeria sí que per això que deia l'Alba, no? És la curiositat, el saber el perquè de les coses, el saber com estan fetes les coses. Això era una cosa que a mi m'inspirava molt, la curiositat. Però sí que crec que hi ha un desconeixement, i això també abans ho parlàvem amb l'Alba, del concepte de l'enginyeria, de què és l'enginyeria. Si tu tens una persona a prop que t'explica, els meus fills saben què és una enginyeria, perquè jo els he explicat, però si, jo crec que hi ha molta gent, i molts nens, i moltes nenes, i molts nois, i moltes noies, que no saben exactament què és una enginyeria. I que jo he tingut converses arran de què, el per què triar una carrera o una altra, i la gent desconeix que una carrera no t'enquadra en una posició, i que moltes vegades... per exemple, una enginyeria el que t'ensenya és a la resolució de problemes. Llavors, jo crec que si venguéssim una mica l'enginyeria com una manera de resoldre problemes i de trobar solucions, hi hauria moltes més vocacions, inclús segurament hi hauria moltes més noies.
Clar, és el que deies, no? A mi em dona la sensació que qualsevol o un gran percentatge de les persones que els hi preguntes sobre enginyeria et responen, ostres, això és molt complicat, exacte, no sé massa de què va. És una mica d'estigma, no?, que pateix l'enginyeria.
Sí, de fet, jo me'n recordo que quan tens 20 anys i surts de festa i coneixia un noi, moltes vegades no els deia que estudiava. Per aquest síndrome de que a vegades es poden assustar, no?, o sentir inferiors, i això és una cosa que t'hi trobes. A mi m'ha costat moltíssim explicar de què treballo. Però m'ha costat moltíssim perquè per la por de que algú vingués i digués «Ai, mira com se la tira», no?, que «Ai, que intel·ligent, ai, que és que ets molt intel·ligent», o «Ai, és que mira que et fas la sàvia, la llesta», o la... I aquests estigmes són perjudicials per nosaltres, perquè si nosaltres no expliquem què fem, si nosaltres no ens creiem referents, al final no creem referents per ningú. I això és perjudicial al fi i al cap, és perjudicial per nosaltres, pel nostre sector i per tothom en general.
A tu, Alba, t'ha passat el que explica la Mireia? És a dir, t'has trobat amb persones que t'han dit «Ai, ets enginyera, no entenc massa el que fas».
M'he trobat des del principi gent que potser no creia que seria capaç d'acabar la carrera, no? Sempre em deien «Ai, però estàs segura que has pres una bona decisió? Estàs segura?» Perquè jo recordo que tu potser no t'agradava aquesta part o no acabaves de ser bona en una altra part. I després també m'ha passat d'anar a llocs i no dir que estudio enginyeria perquè ets com la noia diferent, no? Vas a un grup de noies perquè una amiga t'ha convidat a una festa, qualsevol cosa, arribes i et diuen «Ah, i tu què estudies?» i dius «Enginyeria», i ja la gent et mira diferent, et miren i et diuen «Ah, però tu llavors ets molt intel·ligent», no? I dius «Bueno, no, sóc normal, l'únic que faig és estudiar el que m'agrada». Llavors, doncs, bueno, com tothom, no?
Això encara us passa a dia d'avui?
Sí.
O hem evolucionat una miqueta com a societat i a poc anem entenent que no és així com ho expliqui?
Jo crec que he evolucionat jo, no la societat.
M'agrada.
Perquè no és veritat, o sigui, clar, jo ara no tinc més 20 anys i a mi, bueno, i els disfruto molt els no 20 anys, saps? Vull dir, amb la seguretat, amb la manera... I coses com dic, coses com l'associació, coses com crear comunitat, veure que persones a les quals admires tenen les mateixes pors i les mateixes inseguretats que tu, et fa com voler lluitar contra aquests estereotips i aquests, saps? I com obligar-te a sortir d'aquesta zona de confort. De fet, presentar-me a Premis Dona TIC va ser un obligar-me a mi sortir de la zona de confort, perquè jo no creia que podria ser ni tan sols finalista.
Us heu sentit mai menyspreades per dedicar-vos al que us dediqueu?
Sí. Sí, en algunes ocasions no acabes de saber ben bé si és perquè sóc dona, si és perquè sóc jove o per quina raó, però sí que sovint amb el primer contacte amb les persones, no, doncs a vegades et trobes que dius «Val, aquesta persona em sembla que no m'està escoltant o no m'està prenent en sèrio».
Però no pel fet de ser enginyera.
Sí, pel fet... Tu vas a fer la teva feina, no? Saben que ets enginyera, però et miren i diuen «Algú no em quadra», no? Perquè no és el perfil de persona enginyera.
Sí. Exacte. Sí, això passa molt. De fet, a mi m'agrada... Bueno, a mi m'agraden molt les enginyeres que són guapes, que són tiarres, no? Que són inclús... que físicament són una mica així espectaculars, perquè... O sigui, jo crec que, per exemple, ara l'astronauta que hi ha, la Sara, que és la nova astronauta, és una noia, o sigui, físicament és espectacular i és, vull dir, i té el cabell tenyit i, saps? Vull dir que és... trencar l'estereotip que les enginyeres són noies amb ulleres, tímides, lletges i tot. O sigui, realment no. És que no té res a veure una cosa a l'altra. Hem de trencar estereotips com que els científics van amb bata blanca i que tots els enginyers són friquis i que a tots els enginyers els agrada estar tot el dia darrere l'ordenador. O sigui, jo crec que s'han de trencar estereotips.
I amb premis com aquests, no? Potser a poc a poc estem aconseguint fent-ho. Tornem a les dades. M'agrada posar dades sobre la taula. Ens diuen les dades que el món de les TIC encara és un món d'homes, val? Sense anar més enllà l'estadística d'estudiants universitaris del curs 2022-2023 que elabora anualment el Ministeri d'Universitats apunta que els àmbits amb més percentatge de dones matriculades són en aquest cas en educació, amb un 78%. Llavors tenim salut i serveis socials amb un 73%. I atenció, perquè pel que fa als àmbits de la informàtica, només consten, per exemple, el 16% de dones matriculades, convertint-se així en l'àmbit amb menys percentatge de dones que s'hi volen dedicar. Per què creieu que encara passa això? Per què l'educació és la carrera per excel·lència de moltes dones i altres carreres com la informàtica queden en un segon pla?
Reprenent el punt que deia abans la Mireia, jo crec que un dels principals problemes és que no s'explica bé què és l'enginyeria. Potser és una de les assignatures que menys fas, no?, durant la primària i la secundària. Jo no recordo haver fet una assignatura que m'expliquessin vale, què és un enginyer, què és una enginyera. En canvi, hi ha moltes altres assignatures que t'expliquen, no? Professors, doncs, els veus. Salut, també els veus. Segurament vas al metge, no? I coneixes a gent. Però un enginyer, una enginyera, quan el coneixes a la teva vida? Quan estàs en contacte amb la professió? I crec que aquest és un dels problemes.
I jo crec que el problema principal és que les dones ens eduquen i ens culturalment a cuidar. Nosaltres som les cuidadores oficials, a tot. O sigui, jo he anat de viatge i a mi em pregunten i els teus fills que els cuida? I la Samantha Cristoforetti li van fer una entrevista i quan era comandant de l'Estació Espacial Internacional, una de les primeres preguntes que li van fer va ser i mentre tu estiguis allà, qui cuidarà els teus fills? La resposta és el seu pare.
Per tant, part del problema recau en l'educació, no?
Total.
Canviaríeu el sistema educatiu?
Sí, des de principi. O sigui, jo crec que... Jo tinc fills, jo crec que s'ha de canviar des de P0. O sigui, des de baix de tot.
Clar, sí que és veritat que si comparem aquestes dades que ara posàvem sobre la taula amb les d'altres cursos, veiem que hi ha una millora del percentatge. És veritat, vull dir, no tot és tan negatiu, però tot i això el percentatge és baix, és molt baix. I em dèieu, potser una de les solucions és canviar el sistema educatiu i educar d'una altra manera. Però què creieu que s'ha de fer més perquè en aquest cas les dones del país i també del món tinguin ganes d'estudiar una carrera en l'àmbit de les TIC?
Primer de tot, visibilitzar-les, mostrar que no és algo impossible, que no és algo fet per gent especial, no? És per gent que li agradi, doncs, com deia la Mireia, canviar el món, que tingui curiositat per saber què hi ha darrere de les coses, i mostrar que està fet per tothom, mostrant doncs, referents, gent que s'hi dedica. També moltes vegades l'enginyeria, no? Penses en enginyers, enginyeres i penses en gent d'altres països. Amb gent d'Estats Units, l'Elon Musk, i amb gent, no?, que ha triomfat moltíssim i dius, ja, però aquí a casa jo podré menjar d'això, podré triomfar en aquest sector i crec que també és important posar en relleu doncs, tota la gent que hi ha aquí. Tenim perfils boníssims, la Mireia mateix ha treballat doncs, per tota Europa, tenim gent als Estats Units que també treballa a les principals empreses, en càrrecs importants, i tenim gent molt bona. Llavors, visibilitzar també que gent d'aquí a casa també pot fer coses molt grans.
Jo crec que és important entendre que, per exemple, les universitats de Catalunya estan fent una feina molt bona. O sigui, l'educació s'ha de canviar, sí. Hi ha coses que s'han de canviar i hi ha coses que s'han de mantenir. La qualitat de l'educació ha de mantenir-se i millorar. I això es demostra per el que diu l'Alba, no? Hi ha gent que treballa a la NASA, hi ha molta gent que treballa a l'ESA, que és gent catalana. O sigui, és que no hem d'anar gaire més lluny. O sigui, hi ha gent d'aquí, hi ha gent de Vic, de Lleida, de Manresa, de Sort, de Begur, de qualsevol lloc. I per un altre costat, és jo crec que és el coneixement o intentar transmetre que la responsabilitat de cuidar de la cura no és només responsabilitat femenina. I això és un tema que no és només que s'ha de portar a les escoles, sinó que s'ha de fer també a través de les famílies.
Parlàvem de que el sector de les TIC és un sector on hi ha una gran majoria d'homes. Per tant, com a dones que sou i dones que treballeu en aquest sector, us pregunto si és complicat fer-se un lloc en un sector altament dominat per homes. Si s'us ha fet complicat, ha sigut un camí planer, us heu hagut d'esforçar més per demostrar més?
Jo crec que en general les dones ens esforcem més. En general ens autoexigim més. I, per exemple, hi ha una cosa que sí que és un missatge que m'agradaria transmetre, i és que una dona un cop ha tingut un... té família, sobretot una vegada té nens, passa a ser 1.000 vegades més eficient. O sigui, hi ha un preconcepte de que les dones, quan tenim fills, deixem de ser eficients. I és totalment el contrari, perquè deixes de tenir temps morts. Realment, o sigui, si tu vols fer una carrera i al mateix temps vols compaginar amb la família, has de fer salts mortals, perquè se t'exigeix tot. Se t'exigeix ser bona mare, se t'exigeix ser bona professional. Llavors, tu necessites, t'autoexigeixes més i intentes demostrar més. Llavors, et comences a saltar els cafès, els dinars i el que faci falta per millorar i demostrar més. Tenim una tendència a voler demostrar molt més i autoqüestionar-nos coses que jo crec que la majoria, no tots, però la majoria d'homes no ni s'ho plantegen.
Clar, és que tu, Mireia, ens has dit en més d'una ocasió que ets mare.
Sí.
És complicat conciliar?
Sí, és complicat conciliar perquè vols fer-ho al 100% tot. I no és fàcil, o sigui, vols dividir-te per tres. Com és difícil tenir més d'un fill? O sigui, en tema, si tu vols tenir... si jo tinc tres fills, doncs si tu em vols donar la mateixa, el mateix a tots tres, t'has de multiplicar per tres, perquè els hi vols donar tot. Doncs això és el mateix. Si tu vols ser mare, professional, amiga, companya i tot, t'has de multiplicar perquè t'autoexigeixes ser el màxim de tot i per tot.
Alba, per exemple, a dia d'avui, a la teva feina, quantes companyes dones tens?
És difícil perquè
una
som una empresa...
pobra.
És una empresa gran, però així del grup d'enginyers júnior, no?, que hem entrat, pues, màxim en el grup hem arribat a ser dues, de 10 persones.
Dues de 10?
Sí.
Mireia?
Jo no estic millor. De fet, estic pitjor. Nosaltres, del grup que estem ara, crec que de part d'enginyeria d'uns 30 i pico som 3, i de la meva part, que som uns 8, sóc sola.
Uau. Abans us ho preguntava, i ara anem ja una passeta més endavant. Us heu hagut de sentir dir comentaris masclistes o us heu trobat en situacions masclistes en el vostre àmbit laboral per ser dones que treballeu en aquest cas en el sector de les TIC?
L'Alba
fa que sí.
Sí que m'he trobat, i a més actualment estic dirigint un grup, llavors pues, he tingut rols de responsabilitat acadèmica en aquest cas, perquè és una associació d'estudiants, però sí que a vegades doncs, m'he trobat comentaris, no, de ai, per què estàs dirigint tu, o arribes a un lloc i diuen, val, qui és el responsable? I tothom s'aparta, et senyala, i la gent, no, però el responsable.
El, en masculí,
el responsable, jo. No, hola, sóc jo la responsable. Llavors, sí, m'he trobat amb situacions com aquestes, però, per sort, n'he pogut sortir i m'he reforçada.
De seguida vaig amb tu, Mireia, però aquests comentaris amb els que t'has trobat venen per part de dones, d'homes, de dones i homes?
En general... dels dos cantons, d'homes, dones, sí que potser ho notes més quan t'ho diu un home, no? Perquè una dona penses, bueno, entenc que puguis tenir, no, aquest plantejament, perquè jo potser també el tindria, però sí, me l'he trobat dels dos cantons. Potser més d'homes?
Però perquè també hi ha més homes.
També.
Llavors la probabilitat és la que és.
És així.
Sí.
A tu, Mireia, t'ha passat?
Ah, sí. Sí, a mi m'ha passat, de tot. Jo m'he trobat en situacions... jo me recordo, per exemple, el meu primer dia de carrera, que el meu professor de física ens va preguntar com és que hi havia tantes dones a la classe que no en tenia perquè no estàvem a casa rentant plats, literalment.
A la universitat,
sí,
això?
Sí, a la universitat, el meu primer dia de carrera.
I, perdona, una cosa, de quants anys estem parlant?
Del 97.
És a dir, fa...
20 anys.
Que jo sóc de
25.
Lletres. 25 anys.
Sí.
Em sembla molt bèstia.
És molt bèstia.
Em sembla molt bèstia.
Però ningú es va aixecar...
És el que t'anava a preguntar.
I ningú va dir res.
No hi va haver reacció?
No. No, però és que, vull dir, érem tots, o sigui, era el nostre primer dia de classe, potser ara sí que hi hauria algú que revelaria, però en aquells moments no, i en aquells moments hi havia els dos extrems, o sigui, hi havia el professor que t'autoprotegia fins a l'extrem del temps de la versió pujar notes, i la versió de que això no ho pots haver fet tu perquè ets una noia, i això m'ho vaig trobar moltes vegades. I llavors, a nivell professional, jo, per exemple, ara estic superbé, estic supercontenta, estic en un ambient jove, estic en un ambient de totalment... no hi ha problemes, si ets mare, si ets... vull dir, superbé. Sí que he vist, sobretot, situacions, sobretot, de degradació en el moment que ets mare. En el moment que ets mare, gent que tornava de la maternitat i es trobava en un rol més baix, es trobava degradada a nivell de sou, a nivell de situació laboral, a nivell de tasques, a nivell de tot. I això és una cosa que potser és més sutil, vale? I que costa... O sigui, si un et fa un comentari del gènere, és com més fàcil de rebatre. Mm-hmm. Si una persona fa unes accions que són més sutils o són més discretes, tot i que tinguin realment un impacte molt més greu, llavors això. I també m'he vist, per exemple, recentment, he sabut d'una persona que l'havien posat com a directora d'una empresa important i al cap de 2 mesos l'han degradat pel fet de ser dona perquè el seu jefe no creia que una dona pogués fer aquesta feina.
2024. Jo en aquesta secció, moltes vegades quan pregunto les convidades i no em canso de dir-ho, si han viscut situacions masclistes, la seva resposta és sí, malauradament, i jo després els hi pregunto com s'ha d'actuar. Vosaltres com creieu que s'ha d'actuar? S'ha de callar? S'ha de contestar la persona que et fa un mal comentari? Sé que no teniu la solució, malauradament, i que al final sou víctimes d'aquests comentaris, però vosaltres, a dia d'avui, amb una experiència ja, com creieu que s'ha d'actuar en aquests casos?
Jo crec que se'ls ha de rebatre amb accions.
Amb accions.
En el sentit de que si t'agafa un professor i et diu que no seràs capaç de provar, pues traure la màxima nota possible. Si t'arriba i et degrada com a posició, demostrar-li que realment ets vàlid i que realment ho pots fer molt millor que aquella persona que han posat al teu lloc. Jo crec que això implica que és més feina per nosaltres, eh? Això és totalment d'acord, però només... demostrant lo vàlides i lo bones que som, només així podem fer que la gent cregui en nosaltres.
És l'única via, no? Perquè és molt injust haver de demostrar més que un home, però és potser l'única via. Tu, Alba, què creus?
Jo estic d'acord amb la Mireia, perquè al final rebatre en paraules segurament no faràs que canvi d'opinió aquella persona, si ja té aquell pensament. Llavors l'única forma de fer-lo canviar d'idea és demostrar-li que s'ha equivocat amb fets. Però sí que és veritat que és injust i que a vegades no entens per què ho fas, no? Però bueno, també t'ajuda a ser millor.
Ja per anar acabant, quin consell els hi donaríeu a una nena petita, per exemple, que comença a veure que es vol dedicar al vostre sector i que potser li fa por o no pren la decisió de fer-ho pel que puguin dir? Quin consell li donaríeu?
Jo li diria que no tingués por, que si de veritat li agrada, vagi cap allà, ho intenti, i si després se n'adona que no li agrada, que no acaba de ser el seu, doncs quin problema hi ha? Té tota la vida, no? Pot canviar, pot fer una altra cosa... I això, diria que vagi, que lluiti pels seus somnis i que no tingui por.
Això és molt guai, no és tan fàcil, eh? No?
Ja ho sé.
Jo el que li diria, jo potser el consell el donaria a les persones que envolten aquesta nena. Mm-hmm. I és que la sostinguin, que l'animin, que l'ajudin a tirar endavant, que li brindin oportunitats i que l'acompanyin, i que sobretot la respectin, perquè ni totes les dones han de ser enginyeres, ni totes les dones han de ser models, ni tots els homes han de ser, saps? Vull dir, hi ha homes professors i simplement hem de donar informació, educar en el coneixement i en la llibertat.
Gràcies pel vostre testimoni. És que jo encara, Mireia... Perdona, potser és poc professional per la meva part, però encara penso en el comentari que et va fer aquell professor quan fa tot just 25 anys. Em dóna la sensació que sí, que hem de donar un missatge esperançador, que a poc no anem aconseguint aquesta esperada igualtat, però que potser encara falta molt camí. Alba Badia, enginyera de tecnologies industrials, presidenta de l'associació Cosmic Research i Premi Donatic Revelació 2023. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en un dia com el d'avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Mireia Colina, enginyera de telecomunicacions, màster en tecnologies de seguretat i web i també fundadora de Women in Aerospace Barcelona i, sobretot, Premi Donatic Professional 2023. Moltíssimes gràcies, Mireia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
De nou, gràcies pel vostre testimoni, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins aviat.